Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'operatiu per repatriar els passatgers i tripulants del creuer afectat per un brot d'antivirus podria començar diumenge a la tarda amb els ciutadans espanyols, britànics i nord-americans. Així ho ha avançat el portaveu del govern canari, Alberto Cabello, en una entrevista al Catalunya Nit.
El próximo domingo llegarán 3 aviones, uno desde Gran Bretaña, otro de España y un 747 desde Estados Unidos. Serían los 3 primeros aviones que llegarían para empezar con el traslado de esos pasajeros, ¿no? de esos nacionales de cada uno de sus países.
El creuer Ondius arribarà diumenge al migdia al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers quedaran totalment aïllats i no tindran cap contacte amb la població local. El vaixell quedarà fondejat i no entrarà al port i cap passatger desembarcarà fins que estiguin preparats els avions per repatriar-los cap als seus països. Més notícies, Oriol Pujador.
L'Iran acusa els Estats Units de violar l'alto el foc amb l'atac a 2 vaixells de la República Islàmica a l'estret d'Hormuz. Ho assegura el comandament militar del país persa, que amenaça amb respondre de forma contundent aquests atacs. De fet, els Estats Units han confirmat aquesta nit que han atacat centres de comandament i control i instal·lacions militars de l'Iran. I després, les forces armades iranianes han llançat míssils i drons contra destructors nord-americans que transitaven l'estret d'Hormuz. El nou episodi de tensió pot complicar les converses entre Washington i Teheran per arribar a un acord que acabi amb aquesta guerra.
El president del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, assegura que Donald Trump, amb qui s'ha reunit aquest dijous a Washington, li ha dit que no pensa envair Cuba. Lula da Silva ho ha dit a la roda de premsa posterior a la trobada amb el president dels Estats Units a la Casa Blanca.
Li he dit que si necessita ajuda per parlar de la situació a Cuba, estic a la seva disposició. Perquè he sentit, si la traducció és correcta, que no té intenció d'envair Cuba. I crec que això és molt bo, perquè Cuba vol dialogar i vol trobar una solució.
Cuba quer dialogar i Cuba quer encontrar una solució.
Els Estats Units amplien fins al 4 de juliol el termini perquè Europa compleixi l'acord comercial signat entre les dues parts. La setmana passada, Donald Trump va acusar Brussel·les d'estar incomplint el pacte i va anunciar un increment dels aranzels als automòbils europeus del 25% a partir d'aquesta mateixa setmana. El mateix Trump ha comunicat a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, l'allargament d'aquest termini.
El podcast en defensa de Companys de Catalunya Ràdio, que es pot escoltar a la plataforma 3CAT, ha guanyat el Premi Sonor al millor podcast de narrativa de no ficció. El seu director, Albert Mercader, ha agraït la distinció recordant la importància de defensar el català.
Lluís Companys va dir una frase que ha fet fortuna, i és que hi ha moltes causes justes, però que Catalunya només ens té nosaltres. Avui aquell nosaltres que interpel·lava Companys som tots nosaltres que estem aquí, per tant vull agrair, vull felicitar tots els que feu continguts de qualitat i en català, perquè el català és una obligació que tenim nosaltres i és gràcies a nosaltres que sobreviurà.
Els guardons que premien els millors podcasts en català també han reconegut la comunicadora Carla Rubio com a millor podcaster. La companyia Apple està desenvolupant uns auriculars AirPods amb càmeres i intel·ligència artificial. Segons ha avançat la cadena d'informació Bloomberg, els nous auriculars estan en fase de proves avançades.
El disseny i les funcionalitats dels nous auriculars estan pràcticament finalitzats. Només falta començar la producció en sèrie. Les càmeres integrades d'aquests AirPods captaran la informació visual de l'entorn per enviar-la directament a l'assistent digital Siri. Les càmeres no estaran preparades per fer fotografies ni vídeos, però actuaran com els ulls de l'assistent per tal que l'usuari li pugui fer preguntes. L'objectiu inicial d'Apple era posar a la venda el nou dispositiu al primer semestre d'aquest any, però finalment s'esperarà que aparegui la versió millorada de Siri, que està prevista per al setembre.
I els esports, ambient ben crispat al Real Madrid a les portes del Clàssic, nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes.
Mentrestant, el Barça, Stensne, ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, de complir el seu contracte. El femení Blaugrana negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
Pel que fa a l'Espanyol, Trescatín ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garazarga, el director esportiu ara de baixa.
En hoquei patins, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final avui de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. L'equip de Ricard Ares ha superat els quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga.
I a la Lliga Femenina de Bàsquet, derrota per la mínima de l'Uni Girona a la pista del València, 67-66 a l'anada de les semifinals del play-off pel títol.
Fins aquí les notícies.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Parlem amb l'actriu i divulgadora Andrea Ros, també coneguda com a Madre Mente. Ens regala algunes reflexions dies abans d'acomiadar-se del podcast La vida secreta de les madres.
Jo penso que la gent, més que por a morir, la gent té molta por a viure. I llavors jo celebro molt ser intensa.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui he deixat el cotxe i he vingut a treballar amb autobús. Mentre era a la parada, un noi m'ha preguntat en català si el que venia a continuació parava a la Diagonal en Ganduixer i li ha contestat que sí, perquè era justament el que jo agafava. Anava ple de gom a gom, amb gent amb maletes, nens mirant els mòbils de les mares, dones adormides, cansades de treballar tot el dia, i estudiants que venien de córrer o sortien del gimnàs sense passar per la dutxa. Ens ha situat tot plegat en la mateixa cantonada el noi que baixava a la mateixa parada que jo. I s'ha estat tot el camí parlant per telèfon amb un company, li anava dient els minuts que quedaven per arribar i s'anava posant nerviós. Quedaven en un lloc de la Diagonal on hi ha uns altres autobusos que fan trajectes interurbans. En un moment li ha dit al seu amic que avisés el conductor de l'altre autobús i que l'esperessin, si us plau. I he pensat que el pobre noi anava tard i que estava a punt de perdre el mitjà de transport que el duria fins a casa. En 3 minuts arribo, li deia per telèfon, i jo també he començat a patir. A Francesc Macià hem trobat el semàfor en vermell i ens hem hagut d'aturar. Ai, que no arriba, he pensat. I tan bon punt hem arribat a la parada, ha baixat esperitat, ha començat a córrer amb el telèfon a l'orella, fins que s'ha trobat amb l'amic aquí abraçat i just en aquell moment l'altre autobús obria les portes. Ho he mirat, anava directe a Corbera. S'han tornat a abraçar, s'han donat alguna cosa i després l'amic ha pujat al bus i el meu col·lega s'ha quedat a baix. S'han acomiadat, ha travessat la Diagonal pel mig, per on no hi ha semàfors, ha passat la via del tram i ha entrat en un restaurant de l'altra banda. Total, que tant de patir per si perdia el bus, que al final només volia veure el seu amic i s'ha quedat sopant a Barcelona. Sort que just en arribar a la ràdio m'he trobat a la Cecília, que ha complert la seva promesa. Ahir ens va trucar i ens ho va dir, i jo Vaig pensar, no pot ser possible. Doncs sí, ens ha portat una caixa de bombons per l'equip del programa. Gràcies a ella i al seu marit, l'Octavi, que es recupera i que té una nova vida ja a casa seva. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Què tal? Bona nit. Són les 12 i 10 minuts. Arrenquem l'últim programa de la setmana, l'última nit dels ignorants d'aquesta setmana, com sempre, amb el telèfon obert, el 93-201-7474, i amb els missatges que ens deixeu al WhatsApp del programa, el 667-220-148, o bé en forma de missatges d'àudio, o bé en forma de missatges escrits. I avui ens hi hem trobat algunes respostes que hem dit aquests últims dies al programa. Per exemple, hi ha una resposta que ens ha deixat al WhatsApp la Fina, des de Nou Barris a Barcelona.
Ara a la memòria una pregunta d'una senyora que... No, buenas ni buenas noches. Me viene ahora a la memòria una pregunta d'una senyora que quería saber el por qué en la pastelería industrial y supongo que artesana y en general se incluye en casi todos el anís. No sé, yo diría que el anís verde, como está considerado como un gran digestivo y para que el digerir la pastelería, que produce trastornos en ocasiones a estómagos un poco delicados, por las grasas trans y saturadas, etcétera, y los azúcares, etcétera, pues claro, es para que ayude, supongo, a digerir, ¿verdad? El pastel, sí, la masa. A la vez quisiera hacer una pregunta, si alguien lo sabe, o algún fourné. Yo buscaría un pan especial, sobre todo de estos que tienen burbujas, ojos, que está hecho especialmente con levadura madre. Y sobre todo harina en toda su pureza, pero harina de avena. Este cereal es muy sano y permite abusar a los que somos un poco panéfilos de este producto, el pan.
Doncs, mira, una resposta de la Fina i una pregunta en el mateix missatge que podeu, si voleu, respondre a través del 93-201-7474, on ens acaba de trucar un oient que està ingressada a l'Hospital de Bellvitge. Mariana, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Bé, una mica tova.
Explica'm què fas ingressada a l'hospital.
Doncs que han trasplantat el meu marit amb un ronyó que li he donat jo.
Déu-n'hi-do, quin gest més bonic, Mariana. I com està ell?
Bé, s'està recuperant tan bé com jo.
Esteu els dos junts o no?
Sí, no, ell està en un altre departament.
Ja. Carai. I això fa molt de temps que ho sabeu, que passaria? Va ser idea teva i de seguida van veure que tu eres compatible?
No, de seguida no, he de fer moltíssimes proves. Moltíssimes. I quan van dir que era compatible, doncs jo, contentíssima. I tothom em diu que valenta. Doncs no.
Tu has trucat per reivindicar que això és un acte d'amor i no és un acte
Exacte.
De valentia, no?
Completament.
Puc preguntar quants anys teniu, un i l'altre?
Sí, 80.
80, tots dos?
Sí. Sí.
I els heu fet i els heu celebrat i tot?
Sí.
Doncs i quant de temps porteu junts?
Des dels 18.
Mare meva. O sigui, ho heu celebrat tots junts, eh?
Sí, amb les tres filles.
I les filles, quan vas dir que faries aquest gest, què et van dir?
Bueno, tothom estava content.
Tothom estava content.
L'avi s'ha revifat i estava content.
I ara tots dos, de tots dos en feu un, no?
Sí.
Que bonic, per això. Sí, és molt bonic. Està molt bé el que vols explicar, que no és un acte de valentia, sinó que és un acte d'amor.
Sí,
que segurament no tothom és capaç de fer-lo.
Ja, jo ho faria per algú de la meva família, ho faria sempre.
Per algú de la teva família, és clar. Sí, sí.
Només us volia comentar. Estic contenta que tot ha anat bé.
Doncs nosaltres encara més contents de que algú en les teves circumstàncies tingui la força, perquè això sí que és tenir força, de trucar al programa i de compartir un acte tan bell, en ve alta, com el que tu has fet. Així que gràcies per fer-ho primer i per explicar-ho aquí, i espero que tots dos, quan estigueu bé, ens torneu a trucar dient ja som a casa i compartim. Cadascú té un ronyó, però de dos en fem un. O sigui que per molts anys més. Mariana, moltíssimes gràcies.
Gràcies per escoltar-me.
A tu per trucar. I que et recuperis. Bona nit.
Gràcies.
Adéu-siau. Quina manera de començar el programa. Aina, uau. O sigui, oients, passen unes coses meravelloses o no fent la nit dels ignorants? O sigui, poc em pensava que avui rebríem aquesta trucada i amb aquest testimoni tan bonic d'una persona que ha donat un ronyó al seu marit i que ens truca des de l'hospital mentre s'està recuperant. Així que el nostre escalf i la nostra abraçada, estic convençuda que parlo en nom de tots els oients per l'acte que ha fet tan bell. Continuem. Vinga, a veure qui més truca al 932-07474. Doncs en Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Hola, Marta, senyora Marta Romagosa. M'ha fet molt feliç escoltar aquesta senyora que ha recuperat el marit i el seu ronyó.
Sí.
Molt, molt content que l'hagi recuperat i que hagués uns anys més gràcies al seu ronyó. Jo m'he sentit que el meu pare va fer diàlisis i no li vaig donar el ronyó degut a l'edat. Va morir 84 anys fent diàlisis. I jo, si hagués per part meva, li hauria donat un dels dos meus. Uh-huh. I no va poder ser per l'edat, perquè era...
No vam fer
prova de compatibilitat, però no havia pogut ser trasplant.
De fet, d'acord.
Va dir per l'edat que no havia pogut ser trasplant, jo fa molt de gran.
Uh-huh.
Molt I amb aquestes bones notícies, espero que les meves preguntes no siguin decebedores.
Vinga.
I et vas llegir,
Digues.
Marta?
Sí.
Mira, per què els madrilenys se'ls coneix com a castizos?
Molt bé.
La primera. La segona és, si em pregunto jo m'imagino que sí, que encara s'embalsamen els morts a Egipte, que encara es fan l'embalsamament per fer mòmies i que durin eternament. Diuen que duren eternament l'aspecte del mort quan l'embalsamen.
Uh-huh.
No sé algú, si algú vol explicar-ho, sense 5 cèntims, ho expliqui.
Molt bé.
I la darrera, última, com estem a la ràdio, doncs em pregunto, com jo, com oient de ràdio, especialment de Catalunya Ràdio i KTF, de la corporació, que quina és l'emissora de ràdio més antiga de l'estat d'Espanya.
Molt bé, perfecte. Apuntades, doncs.
No sé si és Ràdio Barcelona o com d'aquest Espanya que on vivim tots, encara que no estiguem...
Segur que els oients ho saben, seguríssim, Josep Lluís.
Segur que els oients de ràdio com jo podem dir-me quina és la emissora de ràdio espanyola més antiga.
Bon cap de setmana.
Bon cap
de setmana, que vagi bé.
I que el ronyó li provi el senyor aquest
i tant que sí.
El senyor no li provi l'amor recuperat.
I tant que sí. Bona nit. Adéu-siau. Vinga, altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa, per exemple aquest de l'Àngels des de Lleida.
Mira, era per a veure si podia demanar una cançó, que és una nana que va escriure un Beatle pel seu fill i el Javier la va posar una temporada per sintonia. Es diu Good Night. Bona nit. La trobo preciosa. I un dia la va posar que la cantava una noia en català. Si me la poguéssiu trobar, estaria contentíssima.
Molt bé, Àngels, ja recordo que algú, no sé si ella o algun altre oient ho va fer ja fa uns mesos, i la vam posar, per tant, en un altre moment segur que la recuperem i la podem escoltar, perquè la vam trobar, la d'aquesta noia que cantava en català, perquè ens ho va demanar algú. Una resposta que ens ha deixat al WhatsApp, la Teresa, no ens diu des d'on, però és aquesta.
En resposta
a la qüestió de qui eren els procuradors, a veure si se puc fer 5 cèntims. A la fumera de casa hi havia unes rajoles amb dites típicament catalanes, amb un dibuix i la dita. Amb aquestes rajoles de ceràmica n'hi havia una que m'ha cridat sempre l'atenció especialment. Hi havia un infern amb foc, un dimoni i dos senyors amb unes, podríem dir, túniques llargues i uns colls d'aquests almidonats. I la dita deia, d'abogats i procuradors a l'infern de dos en dos. Potser això us donarà una idea de qui eren els procuradors.
Molt bé, Teresa, la resposta que has donat. En Luca, des de Barcelona, ens diu: soc napolità i us escolto sovint, només per donar-vos les gràcies i recordar la meva vida a Nàpols. Tot i que m'encanta Barcelona, trobo a faltar la meva ciutat. Moltes gràcies a tothom, ens diu en Luca. Doncs encantats, Luca, que ens escoltis a la nit dels ignorants. La Roser, des del barri del Clot de Barcelona, diu: hola, ignorants, vull desitjar bona nit a totes les àvies i avis que escolteu el programa. Jo treballo en torn de nit i us escolto en directe. Els dies que tinc festa, us escolto en podcast. Molt bona iniciativa la d'en Jesús, que ja ens escrivia i deia que la gent que era més jove que fes això que ha fet la Roser, que és desitjar bona nit a totes les àvies i els avis que escolteu el programa, cosa que gràcies perquè la Roser ja ha fet. En Felip, des d'Agramunt, diu: els docents de l'educació fan vaga i tenen tot el dret a fer-la, però què passa amb els dies perduts dels estudiants? Es recuperen o queden en un sac trencat? I l'Aleix, des d'Esparreguera: per què la roba de llana s'encongeix quan la rentes, però les ovelles quan es mullen no s'encongeixen? Pregunta l'Aleix, amb una mica d'ironia, suposo, esclar. I aquí també fa una altra petició de cançó, que també ens l'apuntem per poder-la escoltar en un altre moment. El Jo voldria escoltar, diu l'Aleix, el bolero Amar y Vivir de Moncho. A veure, que fa un parell de nits que molts oients ens truqueu per felicitar la Mercè Ferrer de Manresa perquè ha guanyat els 177.000 euros del pot de la trapa en Si Pots de TV3, que és un dels premis més sucosos de la història del programa presentat pel Llucià Ferrer. Fa dues nits, per exemple, aquesta felicitació.
Per felicitar a la Mercè Ferrer, que ha fet un concurs de trapa en Si Pots,
sí,
impressionant. I era per felicitar-lo.
I encara ahir a la nit també vam tenir alguna altra trucada, alguna molt compungida, eh?
La noia que va participar en el programa de la trapa en Si Pots,
sí,
que m'ha deixat tan entusiasmada de veure aquella saviesa, aquella noia, doncs clar, m'ha deixat un buit tan gran, perquè tantes setmanes a seguir-la i així, i avui rimo i clar, no m'havien recordat més. I la poso i tornat una mica de peça per si podia, perquè no se m'escapés. I coi, no, que va guanyar.
No, que però ja no hi és, no?
Clar. Ja no hi és, ja no hi és. Mira, jo li faria un petó molt gran i m'agradaria que ho sabés, aquesta noia, que bueno, que l'admiro, de veritat.
Doncs no pateixis, que li farem
i
saber.
I que em vaig alegrar molt, perquè no li tocava amb ella, no li tocava, li tocava, pobra.
Fins i tot tenim d'oient un dels guionistes de la trapa, l'Albert, que mireu quin missatge ens ha deixat de WhatsApp.
Soc l'Albert, el redactor de la trapa, si pots, i res, només vull que sàpiga la Montse, la oient que ha trucat felicitant a la Mercè, que jo personalment li faré arribar a ella a través de producció perquè sàpiga, doncs, que hi ha molta gent a Catalunya que l'admira després d'aconseguir el pot. La veritat és que s'ho mereixia i així ho farem.
Doncs mira, ho fareu, Albert, però nosaltres hem tirat pel dret. Mercè Ferrer, bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Com et quedes amb tots aquests comentaris de tots aquests oients i l'Albert dient que et farà passar el missatge, dius, no cal, que ara intentarem parlar amb ella. És que, clar, li has deixat un buit fins i tot amb un oient, ho has sentit?
Sí, sí, és que, no, és molt fort, vull dir, no m'esperava tota aquesta reacció. O sigui, ja durant tot el temps que s'ha estat emetent, quan anava pel carrer, sobretot aquí a Manresa, però vull dir, fins i tot també algun dia s'havia anat a Barcelona o això, vull dir, sempre hi havia gent que et reconeixia i et felicitava i et donava ànims i vinga, aviam si t'endús el pot i això. Però és que, clar, tots els missatges que he arribat a veure, a sentir, que m'han dit, que tot aquests dos dies, és que és increïble, vull dir, no m'ho podien imaginar. I realment, vull dir, sents aquest efecte de la gent i és com, no sé, vull dir, és que estic com, saps, allò que és que no m'ho acabo de creure, perquè, no sé, és que jo també, com aquesta senyora, vull dir, jo aniria a fer-los petons a tots, perquè és que no m'havia sentit mai així tan... És que és,
que bonic,
és
per
molt
això.
Fort.
És molt bonic, sí, sí. No? Perquè al final has entrat a casa, sí, de la gent s'ha vist com molt reflectida i estava molt encuriosida, i clar, de cop i volta, aquella persona, aquella relació que tenia sempre, de cop i volta ja no hi és, i per això aquesta oient deia que deixa com un buit, no?
Sí, el meu home em deia, t'hauries de fer un compte d'Instagram i fer vídeos pels teus fans i no sé què.
Oh, mira, bona pensada, el teu home, bona pensada. Ho petaries, eh? Tal com està el panorama ara.
Sí, no, ja et dic, ell és molt així de xarxes i tal, però jo sóc bastant anti i no sé, m'ho estic pensant. Però...
Has de pensar moltes coses, o sigui que ara aquesta no seria la prioritat.
Sí.
Ja les aniràs pensant
això.
A poc a poc. Escolta'm, Mercè, la pregunta que recordarà ja tothom a Catalunya és quin compositor va crear la peça que Adrian Brody toca a l'inici del Pianista? I tu vas tenir algun moment allò de que pensaves o tenies algun dubte i patapam, va i dius Chopin... i esclata tot, i jo et dic, ho sabies? Ho tenies aquí darrere amagat? O allò, a dintre del cervell? O ho vas dir així a la primera i la vas encertar?
La veritat és que no, que em vaig fer com una llista mental, perquè, clar, vaig pensar, aviam, has de dir compositors que et sonin, que hagin composat molt per piano, i amb una miqueta de sort l'encertem. I aleshores, pues, això, em vaig fer així com de pressa i corrents, com una llista mental, i vaig pensar, pues, això, no sé, Chopin, Beethoven, Schubert, Debussy, no sé, els que em van venir al cap en aquell moment. I vaig pensar, dic, intenta dir-los, aviam si ho podem fer dintre de temps, i si algun, mira, per casualitat, són és la flauta, però clar, el primer que vaig dir, patapam, com diria el Llucià. I no, em vaig quedar... És que jo mateixa, o sigui, quan...
Sí.
Perquè clar, jo vaig dir Chopin, per dir alguna cosa. I clar, aleshores vaig veure el Llucià que es posava com blanc i vaig veure perquè quan tu estàs allà dalt tens al davant una pantalleta que se't van posant en verd, tu veus els temes, bueno, com veu la gent des de casa, no? Uh-huh. Tu veus els 5 temes allà i veus això, la que tens verda, la que tens vermella, tal. I clar, i quan vaig veure, perquè tenia 4 verdes, però clar, em faltava la del mig, i quan vaig veure que es posava verda, clar, em vaig quedar, dic, hòstia, no pot ser.
No pot ser, l'he encertada, que fort.
Sí. No, jo t'ho dic, va ser molt bèstia.
Escolta, tot. Mercè, tu com és que saps tantes coses, que contestes tan bé tantes coses?
Mira, no sé, perquè sempre he tingut molta memòria i molta curiositat, també. Vull dir, sempre des de ben petita, vull dir, jo sempre volia saber tot. De fet, sempre hem fet molt la broma de sempre, i ara amb el meu home la tenim també, de, bueno, una pel·lícula de la meva època, que es deia El curt circuit, que hi havia un robot que, bueno, que ell se sentia humà i volia aprendre moltes coses, i sempre estava dient dades, vull dades. I jo sóc una mica així, perquè vull dir, i ho vull saber tot per què i això com funciona i per què funciona així i per què no podria ser una altra manera i ja tinc aquesta curiositat, doncs això l'he tingut sempre.
Ets com una IA però humana, mira que bé, no?
Sí, de fet... amb el meu germà fa anys em deia, bueno, quan ja va començar a sortir el Google i això, em deia, diu, t'haurien de pagar drets perquè clar, de petita em passava que em deia una paraula i jo li deia alguna cançó que contenia aquella paraula, saps?
Mare meva!
I vull dir, sí, mira, no sé, sempre, bueno, sempre he sigut una mica rareta, però bueno, mira, m'ha servit.
Déu-n'hi-do, perquè vas començar el programa que estaves una mica més tubeta, l'has acabat a dalt de tot, anímicament també, i em sembla que aquests diners van per una molt bona causa, que és un pis que volíeu tenir de propietat, oi que sí?
Sí. Sí, perquè és que, clar, és això, ja feia temps. De fet, això, quan vam venir aquí a Manresa, la primera idea era perquè, bueno, vam estar 5 anys de lloguer a Porreig, que el Carles és d'allà de tota la vida, i aleshores, bueno, quan ens van dir que no ens renovarien el contracte i això, clar, havíem de buscar alguna cosa, i ja en aquell moment ja volíem comprar, perquè vam pensar, perquè no ens torni a passar el mateix,
clar,
que tu més o menys ja et fas una casa mig teva i això, i tens ja totes les teves coses, tal, i quan ja més o menys t'hi has fet, vinga, ara recolleu tot i vés-te'n cap a un altre lloc. I aleshores ja volíem comprar llavors, però clar, ens vam trobar amb això, que si no tens una certa quantitat de diners tu ja al compte, no pots comprar res.
Clar,
aleshores, clar,
almenys,
acabes pagant un lloguer que moltes vegades és més car que la hipoteca que pagaries, però clar, al no tenir aquests diners... I mira, i ara per fi podrem fer-ho.
Això, i estalviar per després, quan Hisenda digui que una part va per mi, que aquestes coses passen, i no tenir disgustos, perquè això sempre passa.
Sí, sí, sí.
I la resta, doncs, a disfrutar-ho, Mercè, i res, estic convençuda que els oients estan contentíssims de sentir-te avui a la nit dels ignorants. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
A vosaltres, per això, per donar-me l'opció aquesta de que és que li vull agrair tant a tothom. I és que ja et dic, aniria a casa per casa.
A fer abraçades.
No,
doncs les traslladem des d'aquí.
Sí.
Moltes gràcies, Mercè.
D'acord.
Una moltes abraçada,
gràcies.
Bona nit.
Adéu, bona nit, Marta.
La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Ha sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El Mirall, amb Elena Puig.
Al començament de cada mes, aquí a la nit dels ignorants, ens posem davant del mirall i sempre tenim ajuda. Tenim al costat la psicòloga Elena Puig-Guitart. Ella ens ajuda a interpretar la imatge que veiem, com som i com actuem. I així cada mes, doncs, hem anat aprenent coses sobre benestar emocional. Elena, benvinguda, bona nit.
Bona nit, Marta. A més, m'encanta això d'aquest mirall, perquè és tan real.
Sí, sempre ens mirem i allà ens... i podem veure i interpretar moltes coses. Recordo moltes. Que la nostra última conversa vam estar parlant de què vol dir estimar i de si sabem estimar bé, i va resultar que molt sovint la clau, ens deies de volta, era saber si sabíem estimar-nos a nosaltres mateixos. I vam dir,
exacte,
això potser que seria per la pròxima vegada que ens trobem. Doncs aquí ens volem aturar avui. D'entrada, per veure si això és una pedra angular, algú que no se sap estimar a si mateix, Elena, difícilment sap estimar els altres d'una manera sana, per entendre'ns, o d'una manera bona.
Aquí la clau és estar amb aquest adjectiu que posa, sana i bona, no? Sabrà estimar, però estimarà des de la carència. És a dir, i aquí ja podem aprofundir molt, a nivell de teràpia anem molt endins, no? Quina dificultat tens tu mateix que fa que necessitis estimar els altres des de la dependència, des de la por que et deixin, des de tot aquest tipus de coses que sentim tantes vegades. O sigui, realment és... Jo dic una cosa sempre, Marta, que és que el que passa fora, el que ens passa fora és un reflex del que passa dins.
Uh-huh.
No? Llavors, evidentment, per estimar bé fora, ens hem d'aprendre a estimar nosaltres.
Clar, però a vegades tu, una persona diu que estima molt a una altra persona i tu veus que allò no va enlloc, és una relació molt tòxica, per exemple, però per sobre de tot ja és que és la persona, és que jo l'estimo i ell m'estima. I no veuen tot això altre, malgrat l'entorn ho vegi. Aquella persona no ho veu mai, no?
Costa. I a més hi ha una cosa, perquè amb relacions dependents, amb aquestes dependències emocionals tan fortes que a vegades veiem en consulta, o a la vida diària amb algun amic, amb algú, amb famílies, el que sigui, la persona quan se n'adona, quan ja ho veu, perquè costa, tal com dius tu, després a més té aquesta cosa de dir, i com és possible que entenent que això no pot ser, que jo no puc estar en aquesta situació, no sóc capaç de deixar-ho anar. I això és terrible. I Marta, realment a vegades has d'acompanyar una persona un any sencer perquè faci el pas de dir he de deixar aquesta relació. O sigui, imagina't la necessitat d'estar allà, d'estar amb aquesta... O sigui, el que aporta estar en aquella relació per aguantar coses que no s'haurien d'aguantar.
Clar, per tant, en aquestes relacions tòxiques, diríem que un dels dos membres és una persona que no sap estimar-se a si mateix.
Sí, i moltes vegades tots dos, eh?
O sigui, tots dos també. No...
Sí, pot ser perfectament que hi hagi unes ferides per part de l'un i per part de l'altre. Perquè la persona que en aquesta dependència porta més la batuta, la veu cantant, normalment també té una necessitat a vegades de poder, no? Perquè també pot ser que la persona que domina la relació digui, escolta, això no pot ser, no podem anar així, tu no pots estar d'aquesta manera, dir-li a la seva parella, no? Per tant, tant pot ser com que el que controla necessita poder i per tant l'autoestima semblaria que està com molt, molt tocada, com que el que aguanta té una manca d'amor propi brutal, no? Perquè necessita la persona, no l'escull, la necessita.
Clar. Estic pensant, estem parlant ara de parelles, no? En què un dels dos, sí, o tots dos tenen, són persones tòxiques, però jo puc ser tòxica amb mi mateixa? Puc tenir una relació tòxica amb mi? Amb el que faig, amb el que dic, amb el... Allò, mirant-me al mirall, puc ser tòxica amb mi mateixa?
Absolutament, sí, i és de les coses que s'han de treballar. Pensa que quan parlem de relacions, pensa que el que podem aplicar en una relació de parella, nosaltres tenim relacions amb tothom, no només amb les parelles. Perquè quan diem relacions, tu i jo de seguida pensem en parelles, clar, no? En relacions amoroses. Però això no és així, perquè el que s'aplica en una relació amorosa de parella el pots aplicar amb la família, pots aplicar-ho amb els amics i ho podem aplicar amb nosaltres mateixos. I sí, aquesta relació tòxica, entre cometes, pot ser amb nosaltres mateixos, perquè pot haver una exigència, perquè pot haver massa autocrítica, pot haver un llenguatge intern terrible. És a dir, jo, la pregunta clau aquí és, això que jo m'estic dient a mi mateixa, tal com m'estic tractant a mi mateixa, tal com m'estic sent exigent a mi mateixa, ho faria amb algú que estimo? Si la resposta és no, tinc una mala relació amb mi mateixa.
És a dir, si jo dic, sóc una imbècil, no sé fer les coses, a mi mateixa, allò de dir que burra, quina mala avançada, quin no sé què, tot això, dir-s'ho una a si mateix, és mantenir una relació tòxica amb un mateix, eh? Per tant...
Totalment. És una falta d'amor propi, una falta d'estimació cap a tu mateixa. Però, fins i tot, imagina't que tu, Marta, et felicitem, perquè ho has fet molt bé, perquè ets una professional superexitosa, no? I et diem, Marta, tal, i tu, no, i en canvi m'he equivocat amb això, i amb allò, i amb l'altre, i poses el foc en allò que t'equivoques i no amb el bé que fas les coses. Tu ho faries amb algú que t'estimes? Ho faries amb la teva filla?
No.
No ho faries mai.
Clar.
I, en canvi, ens ho fem a nosaltres mateixos. Doncs són símptomes de que ens estimem poc, perquè si això ho fessis amb algú que t'estima, seria símptoma que estimes poc aquella persona.
Clar.
Doncs el mateix amb nosaltres mateixos.
Clar, passa que aquest examen a vegades amb nosaltres mateixos no el fem, el fem respecte a la relació amb els altres, però amb un mateix tires endavant,
tot,
no?
Totalment. Fixa't, jo què sé, temes d'alimentació, falta d'exercici físic, quantes coses hi ha, no només a nivell emocional, a nivell de conducta que fem. Imagina't la persona que no menja, no? Doncs no donaries de menjar a algú que estimes? Per tant, vol dir que tinc un problema amb la meva alimentació, o tinc un problema amb el meu exercici, o amb el cuidar-me. És en tots els àmbits que es veu. O sigui, la pregunta clau per mi, Marta, és, això ho faria amb algú altre?
Clar, i aquí tens la resposta claríssima, clar.
Totalment.
Jo recordo que a principi de temporada un dia vam parlar sobre l'autoestima, com construir-la, recordo. Clar, que no sé si és una mica equívoc o si hi ha diferències, o tu hi trobes diferències entre cuidar la teva autoestima i saber-se estimar un mateix. No sé si la línia és molt prima aquí.
Sí, però fixa't que ja has dit saber-se estimar algú a un mateix. Per tant, fixa't que això implica conducta. Ho veus? Implica acció.
Clar.
Quan has fet servir el saber-se cuidar o estimar, vol dir que jo he de fer coses. La diferència, perquè ens entenguem, perquè sigui fàcil, perquè realment és un concepte que a vegades diem on acaba una cosa i on comença l'altra, és que l'autoestima és com un autoconcepte d'un mateix. Uh-huh. És com jo em penso, com jo em veig. En canvi, l'amor propi, l'estimar-se, és com jo em tracto. Per tant, cada dia em llevo aviat, em llevo tard, faig exercici, em parlo bé, poso límits, sé dir que no, em cuido la feina... Són accions. I hem de tenir en compte això. Una cosa és el concepte, és la idea que jo tinc, i l'altra cosa és el que jo faig aplicant aquesta idea.
Per tant, l'amor propi encaixa amb l'estimar-se a un mateix, eh?
Exacte. L'amor propi seria l'estimar-se a un mateix. I què faig per estimar-me a mi? Què faig? Què faig en el meu dia a dia? No val només dir... No, jo m'estimo a mi mateixa. Si tu tens una amiga que diu jo m'estimo a mi mateixa, Marta, tu li diràs ah, i què fas? Doncs faig això, faig això, faig això, faig això, faig això. No penso, penso, penso. Faig.
Clar.
Exacte.
Sí, faig
exacte.
Una acció, sí.
Clar, sí.
Però aleshores, si algú fa perquè s'estima molt a un mateix, podem anar a una altra banda i confondre o acabar sent egoistes. Això pot passar?
Sí. Bueno, és que això pot passar. Igual que hi ha persones que no s'estimen gens, hi ha persones que s'estimen moltíssim.
Massa.
Que fan moltes coses per ells. I ja. Sí, efectivament, perquè l'egoisme també seria una acció. És a dir, passo de la meva companya de feina perquè jo surti beneficiada, no? Doncs això és egoisme. Egoisme amb totes les seves... amb tots els seus àmbits i les seves possibles accions. Tan dolent podria ser una cosa com podria ser una altra. I aquí cauríem amb el tema del narcisisme. És a dir, jo al centre de la vida.
Sí.
Ja, però jo al centre de la meva vida, però és que jo al centre de la vida dels altres.
De tothom, del món.
Dels altres.
Al centre del món, exacte.
Exacte.
Això dona per un altre dia, molt. Això dona per molt, el tema del narcisisme. Vull dir que avui estem parlant d'una altra cosa. Però, per exemple, si mirem els extrems, Helena, què faria més mal, per entendre'ns, el benestar emocional de cadascú? Saber-se estimar un mateix massa... És a dir, per tant, arribar al punt de l'egoisme, potser, o massa poc?
Mira, jo crec que totes dues coses fan mal a la persona. El que passa que el que s'estima molt fa més mal als altres. I el que s'estima poc, bàsicament, es fa molt mal a si mateix. Fa mal als altres, també, perquè pot caure en una dependència emocional, en una relació del tipus que sigui. Però, clar, és que el narcisista, per exemple, farà mal sistemàticament, perquè passarà del seu entorn. I recorda allò que sempre parlem, que som animals socials. Per tant, la nostra vida sempre és normalment envoltada dels altres. Si sóc narcisista, si sóc egoista, els altres em patiran les conseqüències, segur.
Seguríssim.
Si jo no m'estimo prou, nosaltres poden patir les conseqüències, però no serà de la mateixa manera. Bàsicament, qui surt més perjudicada sóc jo mateixa. I realment és com una mena d'epidèmia, això, eh? Vull dir, la falta d'estima, també vinculada molt al context social que tenim, les dificultats que hi ha, no? Doncs què porten? Porten a que em costi estimar-me, perquè si visc envoltada de problemes, si aquest diàleg intern que tinc, que va creant la meva realitat, i que és just que la creï, perquè tinc dificultats del que sigui, per trobar vivenda, de relacions, d'economia, de lo que sigui, doncs això impacta amb l'estimació que jo tinc cap a mi mateixa.
Clar, a vegades passa que la gent que no s'estima prou, i ara estic pensant potser en el paper de moltes dones, perquè sempre posen per davant, sempre prioritzen tot el que necessiten els altres. La parella, els fills, la feina, els amics, el que sigui. Això abans que les teves pròpies necessitats, no?
Sí, és
possible que les dones tendeixin més a estimar-se menys?
Hi ha un biaix de gènere claríssim perquè són producte de la cultura. Les persones no sortim... Som, bueno, el que t'he dit, producte d'una cultura, producte d'una educació, producte de la societat en la que vivim. No totes les societats són iguals. Hi ha societats més matriarcals, n'hi ha més patriarcals. I aquí veiem diferències de l'autoconcepte de la persona, no? A la nostra, realment, hi ha aquest viatge cap a les dones. Les dones som les cuidadores. Ja ens ve de mena, ho veiem amb les mares, amb les àvies, i tot i que el que estem avançant, jo, tu ets mare d'una nena, jo soc mare de tres, no?
També,
som dones, però continuem veient que malgrat el que hem avançat, tenim aquest rol molt més que ells, i ells tendeixen, i això ja t'ho dic com a cosa de teràpia, Jo els homes que tinc a teràpia són un amor i són persones molt conscients i que es treballen, però te n'adones que hi ha un viatge que ells es cuiden més de si mateixos, i això és producte de la cultura, no és producte de casa seva o de que portin un gen que digui jo em prioritzo, no? I llavors les dones, jo trobo que està bé cuidar. Jo no dic que no estigui bé cuidar, eh? Jo aquest prioritzar-se que diem sempre a les xarxes és conscient. Jo m'he de prioritzar conscient, ni he de caure l'egoisme ni he de caure la servitud de tothom, no? Però jo crec que cuidar està molt bé, a mi m'agrada cuidar, però si no cuido, si no puc cuidar, no perdo la meva identitat, Marta.
Sí,
aquí hi ha la clau.
Aquí hi ha la clau,
si jo deixo de cuidar i no sé qui sóc, vol dir que tinc un problema.
Això també passa a vegades, no? Dones que arriben a un moment, una edat, que si ja no tenen res i ningú per cuidar, perden una mica el sentit de la vida, no? Ja no saben què han de fer,
exacte,
això passa.
Exacte.
Si algú ara escolta aquesta conversa i se sent, sí, identificat i diu, ostres, doncs potser jo no m'estimo gaire, per on hauria de començar a saber-se estimar o educar-se en saber-se estimar? Hi ha una manera, hi ha alguna clau, alguns tips per intentar corregir-ho?
Mira, jo el primer que diria és el fet d'adonar-se'n, no? Si ens han escoltat i diuen, ai, mira, doncs a mi això potser és el que em passa, no? Que es facin aquesta pregunta, com em tracto jo, tractaria els altres, els que estimo? Perquè això dona molta consciència, això posa davant del mirall, d'aquest mirall nostre, val? Per tant, el primer pas és me n'adono que hi ha una cosa que no està prou bé. I a partir d'aquí és on comença, per exemple, el canvi de creences. He de fer l'esforç de dir, val, jo valc, encara que no cuidi, encara que els altres no em diguin gràcies. No només la validació de venir externa, de venir interna. Aleshores, la pregunta és, i com puc validar? I com puc sentir-me bé jo, no? Quines coses puc fer? Doncs petites coses, és a dir, el primer, observa com te parles. Hi ha gent que es parla molt malament. Doncs tenir aquesta cosa de, vinga, faig consciència. Això jo ho faig, eh? Jo ho faig. Perquè jo caic a vegades amb algunes coses que dic, aviam, Helena, això no t'ho pots dir, no ho pots dir.
Sí, sí, perquè ara s'escapa, sí.
Sí, i poso el foc allà i dic, no, aquesta setmana em fixaré en això que dic, que no ho puc dir. El segon, quines accions d'autocura puc fer? Què m'agrada? Què significaria? I tornem una altra vegada, ens va molt bé, Marta, posar el foc en què faria amb aquesta persona que estimo, amb la meva millor amiga, amb la meva mare, amb la meva germana, amb la meva filla. Doncs, oi que la portaria un dia al cine? Oi que faria una activitat d'anar a berenar un dia? Oi que llegir, tenir l'espai de lectura, de repòs, de tranquil·litat, m'aniria un dia a banyar? Doncs aquestes petites coses. I ser capaces també de dir que no. És a dir, si estic sempre cuidant, per exemple, imagina't, una àvia amb els nets, no? Doncs ja sé que sóc imprescindible, però poder dir, escolteu, aquest dijous us podeu espavilar vosaltres amb qui sigui, amb un cangur, i jo me'n vaig al cinema, perquè, clar, saps què passa, Marta? Que això ho sabem fer si tinc metge.
Ja.
Perquè és l'excusa perfecta.
Clar.
Entens? Perquè com que és una obligació...
Clar, no queda bé llavors... ni que te'n vols anar al cine o a fer un cafè
exacte
amb una amiga. No, clar.
Exacte. Doncs aprendre a t'estimar seria forçar aquests moments d'incomoditat profunda perquè en aquí jo m'estic sentint culpable. Llavors aquí entra una de les accions que també són necessàries, que és l'afrontament. És l'exposició a la incomoditat, perquè jo no sabré viure d'aquesta manera cuidant-me encara i estimant-me. Per tant, que les persones que ens escoltin sàpiguen que han de passar per una incomoditat, que aquesta incomoditat no és igual o estic fent malament. La incomoditat és igual a estic aprenent a fer les coses diferent.
Per tant,
i això per mi, Marta, és clau.
És clau. Per tant, necessitem aquest diàleg interior, eh? Això que a vegades justament parles al mirall i vas dient coses, o que et parles sol i algú pot pensar que estàs com una campana, sí, segurament és més necessari que mai en aquests casos, no?, per construir això.
Jo ho faig. Jo ara
parles,
ho dic aquí.
Sí.
Jo hi puc anar un dia de bòlit i així, que al migdia passo un moment per casa i estic a, passo pel mirall del quarto de bany, i jo, de veritat, Marta, t'ho dic, jo dic, vinga, la neta, que tu pots. I jo parlo la meva nena interior, aquesta que porto dintre, i li faig un somriure. Doncs el mirall, ho hem parlat alguna vegada tu i jo, és que és un gran terapeuta.
Sí.
Perquè el dia que portes un dia que dius, vaja dia que porto, també et veus a davant. Llavors és poder fer l'esforç de dir, vinga, em miro i em somric. Com somriuria amb una nena que tingués? I faria l'esforç encara que tingués el dia del revés. Però jo li somriuria per fer-la feliç amb ella, oi que sí?
Sí, amb ella doncs, sí, però a vegades somrius al mirall, gires cua i tornes a caure avall, eh? Això passa també.
Doncs, Doncs hi hem de tornar, perquè l'hàbit com es construeix? Per repetició. Repetició, repetició, repetició. I que no ens surt un dia, no passa res, demà hi torno. No fer dels errors, de les equivocacions, no fer-ne un drama, sinó fer-ne un mestre. Que ens porti a anar aprenent i a tenir una paciència que per mi és bàsica amb qualsevol procés d'aprenentatge. Per això t'he dit, aquesta exposició a la incomoditat, estaré incòmoda quan aprengui a ser una altra persona.
I però s'ha de passar per aquí, s'ha de passar per aquí, sí. És part del procés, i no passa res, no? La qüestió és aprendre. Exacte. I fer aquestes petites accions cada dia per aprendre a estimar-nos una mica més, perquè en definitiva doncs sabrem conviure millor amb tot l'entorn, que seria una mica l'objectiu de viure en aquest món, no?
Exacte.
Un dels grans objectius.
Clar, si és que si ens aprenem a estimar, estimem millor. I els altres, jo no sé, jo veig els meus pares, si s'estimen i jo els veig bé, a mi em fa feliç.
Clar. És encomanadís. És encomanadís.
Totalment. Sí, sí. Contagiós, 100%.
Sí, senyora, això ens interessa. Helena Puigguitart, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres,
adéu,
Marta.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
Per què no tens que ser feliç? A veure, quina cosa prohibeix no ser feliç? És feliç? La platja? És feliç fent una broma? Tens que ser feliç amb els teus nets, amb els teus amics.
Amb una copeta de cava, no?
Amb dues.
Dues copetes de cava.
Sí.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
D'aquí 9 minuts arribarem a la 1 de la matinada, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 932017474, i tenim en Magí Anguet des de Vilafranca, del Penedès. Bona nit.
Bona nit.
Què tal?
Bé, molt. Bueno, molt no, bé.
Bé, fins aquí.
A veure.
Digues.
Digo? Dic, tiro endavant o no?
I tant, que tires endavant.
No,
pensava,
no volguessis preguntar
no.
Més coses de la meva salut.
No, tranquil.
A veure, mira, fa 3 o 4 dies que mirava per allò que posa YouTube, com se diu? YouTube. Bé, ni ho sabia, jo l'anglès no sé res, ni els altres tampoc. Bé, mirava per YouTube un comentari que feien sobre la flotilla aquesta Sumut, la nova aquesta, i el locutor que anava comentant en espanyol els pros i els contres, més aviat eren moltes contres sobre aquesta flotilla Sumut, i llavors sortia a parlar una senyora ja bastant grandeta que semblava, no sé com se deia, semblava com la portaveu d'aquesta flotilla, o almenys d'aquell barco que anava, no? Mm. Després de parlar una estona en espanyol es va posar a parlar en català. I llavors el comentari del locutor va ser: vaya, ahora está hablando en el dialecto catalán, que ay, también es español. O sigui que els espanyols tota la vida els hi han ensenyat i ho tenen ben mamat, que el català és
un dialecto,
de l'espanyol.
No és una llengua pròpia, no.
Bueno, no, són així de carinyosos. I pensar que després del mal...
Però era un locutor d'Espanya o que no fos d'algun país llatinoamericà?
Bueno, parlàvem espanyol, no sé, perquè això de YouTube... No,
clar, no ho saps bé.
No ho sé.
Ja, sí.
No, suposo que sí que era espanyol, perquè era la manera que parlava, es veia, diguéssim, molt com d'extrema dreta, Per això que no crec que fos... No
de llatinoamericà o així no era,
No,
d'un país
era llatinoamericà, no.
D'acord,
no,
d'acord.
No, que aquests ja els hi conec la veu.
Ja.
Sí, i llavors, clar, penses, hòstia, després del mal que ens fan i de l'odi que sempre ens tenen, cada cop hi ha més catalans de soc arrel, no catalans sobrevinguts, que els hi llepen el cul cada dia. Això és el que jo no entenc. Bé, en fi, la pregunta que faig jo és que les llengües, per exemple, les llatines, la catalana, castellana, francès, italià, romanès, portuguès, gallec, aranès, se'n poden dir llengües o són dialectes de la llengua llatina? Perquè, clar, llavors aquest locutor tindria una mica de raó en el dialecte, tot i que no seria de l'espanyol, clar. Bé, la pregunta,
és aquesta.
En principi, és aquesta.
Perfecte, molt bé.
Si tinc temps, puc fer un comentari, però vull dir, no... Si
digues.
Temps.
Digues, sí.
Digo. No, que ahir, després de sentir el teu programa, m'escolto en diferit el d'allò, la Renaixença del Pei.
Sí, a les dues, sí.
I hi havia una parella que d'allò, una parella de rap...
Que feien rap, sí.
Sí, Ah, ho vas sentir?
Sí, perquè quan marxo cap a casa ho poso i el vaig sentir, sí.
A veure, ho vas sentir llavors que va dir, diu, i el disco que fareu nou, diu, com se diu? I ell, el senyor A, li deien.
Sí.
Diu, me cago en Déu. I costi que diu. I diu, no, me cago en Déu. Diu, collons, quins títols, jo penso, home, jo... A la meva vida n'hi tinc molts de macabre en Déus, però...
Però no li posaries un
disc. Em sembla com una mica irreverent, no?
Ja, sí, sí, sí.
No ho sé, no sóc per aquí, diu, perquè algú em diria, collons, si sempre estàs renegant, no? Bueno, però sí, em va semblar...
Però passa de llarg, sí, sí, no, però un disc...
No, em va semblar un bon títol, però un disc, no? De, bueno, amb això la gent, si volen posar cullerada, que li posin, i
molt
si no,
bé.
Que la mengi, no? I...
Perfecte, ella... que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Ah,
adéu-siau, bona nit. Va, que fa uns dies ens demanava l'Anna de Mirassol a Sant Cugat el Per tu ploro, la sardana d'en Pep Ventura, doncs aquí la té. Doncs ja l'ha pogut escoltar l'Anna i tots els oients que segur que estan contents d'haver escoltat aquesta sardana al Per tu ploro d'en Pep Ventura. Arribem a la una de la matinada. Això vol dir que ens aturem un moment, que reflexionem després d'escoltar les notícies d'aquesta hora, a punt els nostres companys dels serveis informatius per explicar-nos com està la situació, l'antivirus i el que no és l'antivirus, tot això que ja sabeu que està passant en aquests moments i altres coses que a vegades doncs, no sabem i escoltant aquest butlletí les acabem coneixent. Així que prestarem atenció a les notícies de la una i després tornem a la segona hora de la nit dels ignorants. Espero amb més preguntes vostres i més respostes al 93207474. Encara ens queda alguna conversa interessant que potser avui us farà venir una mica de gana. I com no, també hem de saber com acaba la història que vam començar ahir de mossegar-se la llengua. O sigui que ens queden moltes coses encara abans d'anar a dormir. No us n'aneu, eh? No us adormiu encara. Fins ara.